I avui és divendres, és 16 de juny i som a les portes d'una nova temporada d'estiu. Per tant, volem saber una mica com es desperta, com es prepara el Baix Empordà per afrontar aquesta temporada, que de moment sembla entrar en bones perspectives, ni que sigui pel que fa a la climatologia. Abans de parlar amb ell, però fem una petita prèvia amb en David Parreño. David.
El bon temps d'aquests dies ens fa recordar que ja tenim aquí la temporada d'estiu. Ara és moment de parlar de com apunta que serà aquest estiu, i ho volem fer des del sector de l'hostaleria.
Senyor Martí Sabrià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs la primera pregunta és ràpida i fàcil i evident. Com es presenta la temporada?
Bé, la temporada està anant bé. Vam arrencar una mica més tard que els dos darrers anys. La Setmana Santa ens va caure a l'abril. Potser això ja va ser que estàvem... Vam tenir un període molt llarg sense vacances entre Reis i Setmana Santa. Per tant, ja vam arrencar una Setmana Santa que francament va ser bona. L'abril se'ns ha fet més curt que altres vegades. Hem fet un bon maig sense arribar a excel·lir com l'any passat, bàsicament per les eleccions franceses, atès que el mercat francès ara per ara per nosaltres és altament important, és el nostre primer client, i el fet d'haver-hi eleccions els caps de setmana de maig, doncs potser va restar una mica de presència francesa, però ja ha sigut un molt bon maig, acompanyat per una molt bona climatologia, i estem fent un molt bon juny. Això no és garantia de res, perquè sabem que el factor climatològic és molt important, i per tant també necessitarem bon temps i una mica de vent a favor al setembre i l'octubre, que en realitat són les puntes de la temporada, les que la fan bona o la fan dolenta, la temporada alta.
Perdó, el setembre i l'octubre em diu que són els mesos que determinen l'èxit o el fracàs de la temporada?
Els de les puntes, sí, perquè en realitat juliol i agost...
Ja sabem que està ple, per entendre'ns.
Ah, exactament, fins i tot en els anys de més crisi, juliol i agost són mesos que resisteixen relativament bé. És evident que en termes de despesa per càpita sí que pot variar, i per tant podem tenir la mateixa gent però tenir més consum, que això probablement passi perquè hi ha una certa recuperació del consum, de l'alegria en el consum, diguéssim, quan l'home fa la seva despesa en oci, en restauració i tal. Per tant, això ens pot ajudar que la facturació creixi, però en termes de capacitat receptiva dels nostres establiments, fa temps que juliol i agost ens maneguem força al límit. Per tant, aquí no podem créixer. Fer bon setembre i bon octubre és decisiu, perquè al final, quan passem comptes, diguem, doncs sí, la temporada ha anat molt bé o no hi ha més.
Escolti, no sé si en termes estrictament quantitatius tenen una previsió d'augment de personal.
Hi ha gran part
d'assistents de turistes, exacte.
Hi ha una part important de la venda que continua sent impuls, que és molt de darrera hora. Sí que és cert que enguany nosaltres a finals d'abril anàvem quasi 20 per sobre de reserves respecte a l'any passat per la temporada alta, diguéssim. La gent s'ha avançat en la seva contractació per raons diverses, perquè segurament algú l'any passat va quedar escaldat i a última hora no va trobar allò que buscava i va haver de canviar de destinació, o va haver de desplaçar les seves dies vacacionals cap a mesos més de la cua perquè ja no va trobar lloc. Per tant, això ha fet que la gent s'espavilés una mica i que no apurés a darrera hora, perquè durant els anys de crisi esperar a última hora també podia servir per trobar alguna oferta. Això, i portem dos estius, com prou feina es passa. Per tant, hem venut abans, però en hoteleria, quan tens 100 habitacions, en pots vendre 100, no 110, no tenim més. Per tant, una cosa és vendre'ls abans i l'altra és vendre'n més. Per tant, tot el que ja és venda avançada, sabem que irà bé, sabem que l'agost irà molt bé, sabem que el juliol irà molt bé, a partir del dia 6-7 pràcticament fregarem el ple, però no sabem gaire bé què passarà el setembre i l'octubre. A part dels britànics, que sí, que tenen les seves vacances de setembre i octubre comprades, la resta, tant els continentals com els nostres, com la gent del país, no avança la compra de setembre i octubre. Per això dic que la climatologia pot acabar sent decisiva. Si tinguéssim un setembre, a diferència dels últims, on ens plogués molts dies, doncs bé, això ho notaríem segur, perquè la gent de proximitat al final acaba dient, escolta, què hi hem de fer? Si plou, esperem la setmana que ve a veure què passa. I per tant, sempre és molt difícil aventurar com acabaran les coses, atès que tenim ja aquest factor, n'hi ha un altre que no quasi no val la pena ni citar-lo, que és el que els va passar als francesos a Nice l'any passat, si tinguéssim un petardo tipus Manchester o Londres o tal, a Barcelona o Platja d'Aro.
Esperem que no.
Esperem que no, però és a dir que sempre hi ha factors exògens que poden modificar una mica les sensacions, que ara mateix, repeteixo, són bones, no només quantitativament, sinó en termes de despesa, que al final és el que compta quan un s'ho mira des de la perspectiva empresarial i de territori.
Escolti, just sobre el tema de la seguretat li volia preguntar, no sé si vostè, com a un dels principals interlocutors en l'àmbit del sector serveis, turístic, restauració, no sé si vostè coneix algun tipus de mesures, de reunions o d'accions que s'hagin pres precisament per prevenir, per preveure o per actuar en cas que hi hagi alguna amenaça d'aquest tipus, de les que vostè comentava abans.
Bé, tots sabem que estem en alerta 4, hem tingut una reunió, les administracions són molt conscients de que el format actual d'atemptat en vehicle i tal es pot produir en qualsevol moment i en qualsevol lloc, per tant, estem relativament tranquils, però bueno, no deixem de tenir una por al cos, sobretot en les zones de màxima concentració, en la ciutat de Barcelona, Salou, Platja d'Aro, Lloret, evidentment són espais perillosos en aquests moments i que estan especialment vigilats. En principi hem de confiar que els nostres serveis de seguretat siguin prou eficients com perquè això no passi, o perquè no hi hagi cap mal des que escolli aquest país per fer algun disbarat. Per tant, bueno, no ens podem aixecar cada matí pensant a veure què passa. Hem de confiar en que el sistema sigui prou bo perquè no passi res. Aquest és un dels valors més importants que tenim. És a dir, quan les coses van bé és perquè hi ha gent que els està anant molt malament. Tunísia, Egipte, Turquia, els està anant molt malament. Per tant, res es val bé.
Està clar.
La gent que es mou a Europa és la que es mou, i quan es buida un espai se n'emplena un altre. Per tant, el nord d'Àfrica i fins i tot l'Europa més oriental, perquè en aquests moments ha tingut unes davallades importantíssimes.
Sí, sobre això li volia preguntar també, quins són aquests països que, a conseqüència de la seva inestabilitat política, han perdut massa turística en benefici de casa nostra?
Bé, bàsicament els del Mediterrà Meridional, en el cas africà, els que realment tenien oferta i podien copsar o captar una part important dels viatgers centroeuropeus, en el cas de Tunísia, per exemple, molt francès, per la seva... ser una antiga colònia, doncs és un espai que era força concorregut francesos. També Marroc encara se'n mig salva, però també està estabilitzat amb nombre de viatgers. Egipte està pràcticament tancat turísticament, amb una davallada brutal els últims 2 o 3 anys. Important, i sobretot el fet potser més important, de vegades parlàvem de Croàcia, tenim la guerra dels Balcans i tal, però Croàcia té menys llits, tot Croàcia té menys llits que Lloret de Mar. En canvi, Turquia és una...
Per tornar a dir això, tot Croàcia té menys llits que Lloret de Mar?
Sí, sí, sí. En el moment del conflicte dels Balcans, Croàcia tenia menys capacitat receptiva que Lloret de Mar, que té 42.000 llits o també.
Ostres, em sembla no espectacular per Lloret, que ja no em sorprèn, em sorprèn moltíssim per Croàcia.
Sí, perquè Croàcia és un nouvingut al món del turisme, és un país que arrenca, l'antiga Iugoslàvia, la costa adriàtica, arrenca com a turística ben bé finals dels 80, per tant, era, quan hi ha la guerra, és una destinació incipient, diguéssim, no. Va, per això que a vegades parlem de les coses una mica pel damunt, diguéssim, de les realitats. Però Turquia no, Turquia és una potència, té molts quilòmetres de costa, tenia molta presència russa, per exemple, que arreu del problema de l'avió, doncs el fet que la davallada russa ha sigut important, això també ens ha refet una mica nosaltres, tot i que ha baixat molt el nombre de russos que hi ha al país, però també ens ha refet una mica. Havíem arribat a 1.400.000 russos el 2009 i ara estàvem a 900.000, aquest any tornem a superar de llarg Catalunya, estic parlant ara la xifra del 1.100.000, per tant, bé, quan repeteixo, quan es tanca una porta se n'obre una altra, perquè la gent del continent és evident que té entre seia i seia la Mediterrània com el seu espai de vacances. També una mica aquestes circumstàncies podríem afegir-ne un altre, eh? Ahir ho parlava, no recordo amb qui, però el fet que, sí, amb el
disculpe que no l'hem sentit massa bé.
Amb el senyor Sevillano, amb el gerent de la Fundació de Badalí.
D'acord.
Estàvem comentant el fet que la gent ja molt viatjada arriba a un punt que aquest factor de seguretat, de tranquil·litat, un espai on hi hagi seguretat, no només seguretat física i antiterrorista, sinó seguretat alimentària, sanitària, a mesura que la gent ja ha viatjat una mica, ja ha fet l'experiència, ja ha fet el, no sé, a la gent de 40, 45, 50, 60 anys, el que busca és aquesta tranquil·litat. I nosaltres som aportadors en aquests moments. Catalunya, sobretot pel mercat francès, som un aportador de tranquil·litat, de garantia sanitària, de garantia de bona cuina, de bon tracte. Per tant, bé, això també ens dona avantatges, diguéssim. Aquesta situació turbulenta també ha fet que la gent s'hagi tornat més prudent a escollir els seus viatges, i això, evidentment, referma la posició de tota la Mediterrània septentrional.
Escolti, i vostè ara que em parlava de seguretat, la seguretat o l'estabilitat, diguem-ne, política, pels contactes o pels inputs que vostè té quan parla amb gent de l'àmbit internacional, quin és el feedback que vostè té sobre la situació política que viu el país? Genera aquesta, no sé si mal anomenada, inestabilitat, genera algun problema en matèria de turisme?
Fins avui, afortunadament, no. En mercats europeus... ni la més mínima. A més, jo sóc dels que defenso que si aquest país acaba sent un nou estat independent, això ens genera visites. Això va passar precisament amb Croàcia, per posar un exemple, no? Un cop a ser un estat independent, doncs va generar més presència en els diaris polítics, i per tant la gent va descobrir com un espai nou a visitar. No dic que nosaltres ens hagi descobrir ningú aquestes alçades, però som una experiència turística amb molts anys de recorregut i per tant molt coneguda a Europa, però sí que estic segur que això generarà noves expectatives i nous visitants. Avui per avui, en l'àmbit internacional, no ha generat ni una sola renúncia a venir ni cap entusiasme especial. La gent s'interessa per la situació política de vegades, però tampoc tothom, i crec que igual que nosaltres anem a França, independentment de que mani un Macron o mani un altre, la situació sigui una o sigui una altra, crec que la política...
No, li dic perquè com que el govern espanyol està constantment parlant de les possibles desinversions, del desestímul de les empreses, de...
Sí.
Pregunto ja també, no sé si el sector turístic també serà una d'aquestes 7 plagues d'Egipte que ens cauran.
No, les xifres que apareixeran de visitants ja l'any passat, Catalunya es manté abastament per davant de totes les altres comunitats autònomes, com la comunitat que rep més turistes, 17 milions de turistes internacionals l'any passat, evidentment amb un pes importantíssim de la ciutat de Barcelona, però la suma de Barcelona i la resta de territori turístic, doncs 17 milions de persones, molt per sobre dels 12 de les Balears, que és la segona destinació total. Per tant, jo crec que no hi ha cap mena de dubte. L'altra cosa seria respecte a aquest mercat interior estatal espanyol, on bé, sempre ens ha costat, els gironins fer forat en el mercat estatal.
Això és curiós, això, perquè això passa en molts àmbits també. El sector del vi, una de les coses que diu sempre és nosaltres, sovint sentim la dada de el 70% del nostre producte va a l'exportació perquè el mercat, diguem-ne, estatal no ens dona l'esquena. I passa moltes coses, això, eh?
Bueno, però amb el vi potser tindria més raó de fer. Nosaltres aquí crec que també amb moltes coses anem una mica per davant, amb gastronomia i vins, crec que anem molt per davant del que està passant a Espanya. Per tant, la nostra obertura en termes de productes vinícoles és molt més gran. Allà encara estan molt enganxats al Rioja i al Ribera del Duero, que és la seva gran novetat.
Sí, no, el que passa, jo li parlava dels motius estrictament polítics. Ahir, un elaborador del Penedès em deia, diu, hi ha comunitats autònomes a les que ja no vaig, perquè els distribuïdors amb els que treballo ja em diuen directament és que no em vendré cap, no cal que vinguis. I m'explicava el cas d'un distribuïdor que té aquest celler a Galícia, que li deia, és que clar, és que tal com està la cosa, la gent no em demana, tal. Yeah. Diu, vaig aconseguir convèncer perquè em comprés unes quantes caixes de prova, diu, i ara li estic, només amb aquest distribuïdor, li estic venent 2.000 ampolles de manera fàcil.
Yeah. Sí, sí, no, ja és el que deia, hem anat al món dels vins, però el que deia és això, que en el mercat espanyol sí que ens costa créixer, hi ha un cert rebuig per part d'un seguit de gent, però també he tirat enrere per dir mai hem tingut massa èxit en el mercat estatal, abans del conflicte tampoc, és a dir, si ens anem a l'últim gran any turístic del 2008, la presència d'espanyols en el conjunt de la Costa Brava era la sisena o setena nacionalitat en nombre de turistes en els nostres hotels, per tant, exceptuant una mica Navarra, País Basc i un fragment, un petit sector social madrileny una mica escarrós i una mica intel·lectual que fa cap a la Costa Brava. Ells són molt de Costa de Llevant, molt de Mallorca, molt de Costa del Sol, i ens costa molt, no sé, la gent de Madrid, bàsicament, que és allà on hi ha, diguéssim, el gruix demogràfic on podríem percebre, tenim pocs madrilenys, i sí. tenim una mica de navarresos i una mica de bascos, però també és cert que tota la gent d'aquesta part de la península, de sota Pirineus, la seva tendència ha sigut arribar a mar i anar a la platja. Per tant, quan dic això vol dir agafar l'autopista i quan arribes al final de l'autopista, què és el que hi ha més a prop? Per tant, la tendència d'anar cap al Vendrell, cap a Tarragona, cap a la sortida que torna l'autopista i anar a seguir de mar, sempre ha fixat també una mica l'actitud d'aragonesos i navarresos que tenen les segones residències en el sud de Catalunya, però no pas al nord.
Estava pensant, fixis com de consolidada deu ser aquesta radiografia, que jo que no hi entenc absolutament res, perquè no hi entenc res, quan vostè estava dient quines són els orígens dels visitants de la resta de l'estat que venen aquí. Abans que vostè ho digués, jo m'estava imaginant Euskadi, Navarra i en menor mesura Madrid. Dic, com de consolidada deu estar aquesta radiografia en l'imaginari col·lectiu?
Sí, sí, ens costa molt trobar un valencià de vacances a la Costa Brava, un sevillà, un burgalès o un gallec, ens costa, és així. Sí. Bueno, nosaltres tenim prou dades, diguéssim, els hotels, a veure allà on es procedeix la gent, i que no em faria, però repeteixo, és un panorama que no arrenca el 2010 ni el 2012, no arrenca ni amb l'Estatut ni amb el conflicte polític. És una situació que ha sigut així tradicionalment i que no devem tenir prou gràcia com per canviar-la nosaltres. La veritat és que tampoc
ens falta tenir perquè... Duende i Salero.
Sí, segurament, i això no en devem tenir o no ens el deuen notar.
Jo segur que no, ja l'he dit ara.
Però, a més, passa aquestes circumstàncies. És a dir, jo crec que el que explicava aquest senyor que venia a dir, que no és pel mercat exterior, nosaltres també ho hem de fer. És a dir, nosaltres, quan parlàvem de com hi havia una temporada, dèiem juliol i agost, no podem créixer. És a dir, només el turisme interior, la mica de turisme francès, que encara és de... Que abans era molt de juliol i ara també reparteix una mica juliol i agost i tal, fa que tinguem aquesta època de l'any molt plena. L'espanyol és molt consumidor de temporada alta. Per tant, no ens interessa ni italians ni espanyols en aquests termes perquè són demandants d'agost. Els interessa molt més els escandinaus, els britànics, els holandesos, els danesos, gent que belluen les seves vacances precisament en altres moments i que potser en temporada alta, en països molt més freds que els nostres, doncs en temporada alta es part tenen la millor climatologia i no se'n van i aprofiten per anar-se'n quan allà encara no fa calor o quan allà ja ha tornat a fer fred. Per tant, són molt més de primavera i tardor. Aquí és allà hem de posar una mica l'accent, si el que volem és millorar, si el que volem és estiragunyar les temporades i el que volem també, abans ens hem anat sense voler, en el mercat laboral, doncs també volem poder oferir des d'aquest sector contractes de 8-9 mesos que al final facin que la gent es pugui dedicar en exclusiva en aquesta professió, i no hagi de treballar amb gent que només té feina 6 mesos, una setmana, que de vegades això ens complica aquesta obsessió que tenim alguns perquè la nostra oferta turística no sigui només bona, sinó que sigui excel·lent. No?
Jo sobre el mercat laboral, llegíem fa no gaire un article al País en el que es posava de manifest que amb l'arribada massiva del turisme els treballadors del sector turístic perden oportunitats d'allotjament per poder viure durant els mesos de temporada alta.
Sí, això és cert, però fixeu-vos que aquest és un debat que està tot arreu. Això sempre havia sigut així. La història del turisme a casa nostra és molt llarga. Als anys 60-70 anava a buscar la gent a Andalusia, a Múrcia, els pujàvem aquí, feien la temporada, teníem un pis, vivien amb d'una manera, diguéssim, no lligament còmode, amb lliteres, tots els hotels tenien un espai pels seus treballadors vinguts de fora. Què va anar passant? Que aquests treballadors, a mesura que es van anar independitzant i van tenir 25-30 anys, van dir, escolta'm, per què tornar al sud? Si tinc feina 6 o 8 mesos, potser em puc tenir tot l'any, i a més és on me'n guanyo la vida, perquè la majoria es van acabar instal·lant. Estem parlant de la predemocràcia, anys 60-70.
Sí, sí, sí.
Per tant, aquesta gent va acabar siguent gent instal·lada aquí, per tant ja tenia la seva casa, va deixar de necessitar aquest espai. Què van fer nosaltres? Què van fer els hotelers? Convertir aquells espais en espais útils per l'hotel, de vegades amb més habitacions, de vegades no sé. Per tant, això ho van fondre, perquè la gent ja contractava gent que ja vivia en el país. Què ens ha passat ara? Que tornem a necessitar gent de fora, perquè no tenim prou gent resident que es vulgui dedicar a aquest sector i que pugui treballar, i per tant tornem a tenir una demanda per dir on anem a buscar el personal. Doncs bueno, potser podríem trobar gent a Aragó, podem trobar gent a no sé on. I què fem? Doncs hem de garantir un espai, perquè clar, si se l'han de buscar ells, com que la demanda turística és molt alta, el preu d'un pis, encara que sigui compartit, 3 o 4, acaba seguint molts diners i amb sous que, aviam, aquesta zona del litoral català es paga molt millor que la mitjana, diguéssim, del que es parla en el sector turístic. Aquí no tenim un cambrer per sota els 1.200-1.300 euros mensuals, encara que en algun lloc...
Sí, però vaja, si el lloguer ja se te'n va a 500 o 600 euros, ja fotuda.
Sí, bueno, evidentment és per compartir. També s'ha de dir que de vegades els empresaris d'aquest sector no ens expliquen prou bé... que els nostres treballadors mengen a l'empresa. Per tant, la despesa en allotjament respecte a qualsevol altra feina que puguis fer és important, però és menys important, perquè en qualsevol altre cas seria la despesa d'allotjament i manutenció. Els nostres treballadors no tenen despesa de manutenció, per tant, poden gastar-se una mica més amb l'allotjament. Però tot això s'ha de reconèixer que no és fàcil, i sobretot no és fàcil si vols treballar a Llafranc i tenir pis a Llafranc. És evident que pots treballar a Llafranc, però t'has de buscar la casa a Palafrugell, a Llofriu o a Torrent, per compartir, perquè aquesta és la realitat. Hi ha molta demanda. Aquesta situació de l'economia col·laborativa doncs tampoc ha ajudat, perquè moltes cases que abans no estaven en lloguer, doncs ara, bueno, si les llogo per dies o per setmanes, em faig més diners que si les llogo per mesos. Per tant, també hi ha hagut gent que ha posat al mercat turístic allotjaments que fins ara no eren de mercat turístic, sinó residencial. Bé, estem en aquesta situació de canvi i haurem de veure com la anem afrontem. El que cert és que alguns dels nostres hotelers, sobretot els que tenen plantilles més grans, han tornat a fer aquesta operació de llogar 2, 3, 4 apartaments i cedir-los als seus treballadors per garantir que puguin tenir prou personal per atendre la demanda.
Senyor Sabrià, una última cosa. Amb vostè que és fan, que li encanta la terra, la natura, el medi ambient... Em pregunto, quan el sector turístic està content per la climatologia, els forestals estan acollonits. No sé si vostès, des del punt de vista del turisme, tenen algun tipus de relació amb això, amb els agents forestals, amb els agents rurals, i per conèixer una mica sobre les previsions d'aquesta temporada, que de moment comença molt seca i sembla que amb un elevat risc d'incendi.
No, nosaltres tenim una carta que enviem cada any als Reis, que és dir que faci sol tot el dia i que plogui cada nit de les 2 a les 4 del matí, però no, ningú ens fa
cas. No hi ha manera, ja.
Que nosaltres voldríem que plogués una mica. És cert, però per raons molt diverses, és a dir, per un tema de seguretat, evidentment, també per un tema de comoditat, és a dir, quan fa massa calor el país es torna més impracticable, més incòmode, la gent li costa...
Home, aquí portem uns quants dies de mala llet, ja, amb aquesta calor que no es pot ni dormir.
Sí, per això ho dic, és a dir, no ens agrada, i una part del nostre discurs durant molts anys també ha sigut aquest, la nostra xafogó no és la xafogó del sud de la Mediterrània, no és la xafogó d'Andalusia, per tant aquí tenim la climatologia òptima, però no. Canvi climàtic o les circumstàncies aquestes dels darrers anys fan que en tinguem massa. Sí que estem preocupats, evidentment, per aquest tema de possibles incendis, però també perquè el paisatge pateix molt. Tenim unes gavarres en aquests moments amb una situació de molta dificultat, amb molts arbres morts des de la nevada del 2010, invertit molt pocs diners en refer aquest espai, però que forma part del nostre paisatge i del nostre atractiu, i per tant el necessitem amb bona cara, no? Tots presumim a la primavera de quan acaba de fer un ruixat i hòstia, aquest verd espectacular, lluent, si portem 60 dies sense pluja, al final la gràcia del paisatge no és ben bé la mateixa, almenys pel que ens el mirem cada dia, doncs li notem un canvi substantiu, no? Sí, patim, però bé, no està al nostre abast canviar la patrulla i que plogui, però sí que ens agradaria. A més, tampoc ens genera cap conflicte perquè la gent no se'n va, però sí, per nosaltres és molt important que no plogui un cap de setmana de setembre o de juny, perquè en aquest percentatge, aquest 25-30% de percentatge de clientela catalana de cap de setmana abans de vacances, doncs el cap de setmana que fa bon temps de la ciutat de Barcelona surten 250.000 cotxes, cap de setmana que plou en surten 100.000, per tant és un 40% del volum, i ho notem molt. Per tant, sí que necessitem bon temps el cap de setmana, però sí que ens agrada molt que plogui de nit i que plogui quan faci falta.
Senyor Martí Sabrià, gerent de Costa Brava Centre, gràcies per atendre la nostra trucada, i vaja, jo crec que vostè, que és una enciclopèdia humana en matèria de coneixement turístic...
No tant.
Sí, home, déu-n'hi-do.
Que sóc és molt gran i porto molts anys tornant el mateix.
Anava a dir, jo gairebé, no sé si dir-li que l'emplaço a parlar-ne a finals de temporada per fer balanç, però vaja, jo crec que amb la radiografia que ens ha fet actualment, jo crec que ja gairebé tenim fins i tot el balanç inclòs. Per tant, ens quedarà la qüestió numèrica, que és a la que ens limitarem quan tornem a parlar sobre aquest aspecte.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, senyor Sabrià. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Passen 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.